GDT comença el tercer temps. Tercer temps.
M'agrada, tinc dubtes sobre...
No ho entenc.
Les conclusions del Ricard.
Ricard, ets a lloc, oi?
Sí.
El Barça ha guanyat 4-2, un molt bon resultat davant del líder del Sevilla, que ja no és líder. Què t'ha agradat?
M'ha agradat que Luis Suárez i Ter Stegen també marquin les diferències. És veritat que el partit l'ha encarrilat Messi, però amb la col·laboració de Luis Suárez, i la segona part, Luis Suárez i Ter Stegen s'han ocupat de guanyar un partit que s'havia convertit en un intercanvi de cops per la pressió alta del Sevilla. I són els jugadors que han permès que en aquest intercanvi de cops, que en aquesta ruleta russa, el Barça hagi sortit guanyador. Luis Suárez ha demostrat que no es pot dubtar d'ell, que estigui amb un rendiment més deficient, aporta molt des del punt de vista intangible, però que avui ha demostrat que té un cap de líder, de guanyador, que quan Messi no hi ha estat, s'ha ficat el partit a la butxaca, l'ha interpretat bé amb la pressió alta del Sevilla, i és el jugador que ha generat més pel Barça. A banda de l'acció del penal, ha tingut opcions de gol, ha enviat Coutinho i Dembélé a l'espai constantment, ha donat sortida a Ter Stegen, ha fet un partit fantàstic, probablement en un moment de temporada on justament estava més en debat el seu rendiment. I de Ter Stegen, doncs ja ho hem vist, no? Jo crec que les dues accions, les dues dobles aturades que ha fet, defineixen el seu valor, la seva capacitat per governar l'àrea, per guanyar aquests duels directes, i això fa que en un partit on el Barça no ha tingut el govern, no ha tingut el desenvolupament controlat, l'hagi pogut guanyar sobretot a les àrees. Jo crec que tots dos són els responsables directes d'aquesta victòria del Barça, evidentment sense desmereixer el primer quart d'hora de Messi, que ja sabem que és d'una altra galàxia.
Què et genera dubtes avui?
Doncs em genera dubtes la fortalesa mental de Dembélé. Crec que havia començat molt bé la temporada i crec que no ha paït gens bé aquesta sensació de sentir-se suplent a partir de Wembley. Avui l'hem vist molt irregular, un altre cop amb poca confiança, com l'any passat, no? Com si hagués perdut aquesta capacitat per sentir-se important que havia començat la temporada. I és jove i necessita confiança, però està en un equip gran i ell també té l'obligació d'entendre que s'hi ha de revelar, que quan les coses no van bé, quan l'entrenador decideix que Coutinho jugui al davant i Artur al mig camp perquè s'ho han guanyat, com van fer a Wembley, ell ha de continuar passigant, no pot desconnectar. I la sensació és que torna a ser aquell Dembélé com desconnectat, com fred, com capaç del millor i del pitjor, que juga estones, que no està constantment concentrat en el partit. Ha demostrat que ho ha pogut fer, perquè ho havia fet a l'inici de temporada, però ha estat sortir de l'equip titular i tornar a trobar-nos una versió de Dembélé irregular, dubitativa, poc sòlida. I si no té al cap prou força per assumir aquesta situació amb la seva joventut, que no és un titular indiscutible, que s'ha de guanyar cada dia i que no tindrà un camí fàcil, Dembélé ho tindrà complicat al Barça.
L'han xiulat avui, eh?
Sí, primer l'han aplaudit perquè li havien donat confiança i després l'han acabat xiulant quan han vist que ell se sentia incòmode. I és una qüestió mental, perquè futbolísticament ja ens ha demostrat que pot ser útil, però també ens ha demostrat que no ha paït la suplència.
Hi ha alguna cosa que no entenguis?
Sí, no entenc que Coutinho no pugui pesar més en el joc. És un futbolista extraordinari, especial, amb un talent fora de discussió, o sigui, fora de categoria, com diuen allà al Tour, d'aquells pics tan difícils. Ho ha demostrat en el primer gol, ha convertit una acció meravellosa de Messi en gol, i això no és fàcil, el primer toc tal com ve. Però després Coutinho ha aparegut i ha desaparegut en el partit com ja va fer a Mestalla. És la seva assignatura pendent, ningú pot dubtar de la seva qualitat, però no és un jugador fiable des del lideratge, des de la regularitat, des de la continuïtat. I el Barça ara que no té Messi necessita Coutinho com ha fet Suárez a la segona part, que sense tant talent és capaç de dir aquest partit és meu. El Barça necessita el pas endavant de Coutinho, necessita que pesi en el joc, era el jugador que podia aturar el partit, jugar entre línies, connectar mig camp i davantera, no convertir el partit en una anada i tornada, i gairebé no ha pesat, ha pujat al partit, ha pujat el vehicle en marxa i s'ha deixat arrossegar. I Coutinho té qualitat i capacitat per conduir-lo ell al vehicle, i el Barça probablement a les pròximes setmanes o en els pròxims dies necessitarà una versió de Coutinho amb més autoritat, amb més responsabilitat, no només amb moments brillants, encara que marquin diferències, sinó amb més consistència.
Ricard, gràcies per aquestes conclusions on haureu comprovat que el nom de Messi encara no ha aparegut, un nom del qual estarem molt pendents també en aquesta hora llarga final que tenim per analitzar la victòria del Barça davant del Sevilla. La Marta Carreras, m'imagino que ja és a la zona mixta.
Sí.
No hi ha novetats, no?, sobre Messi.
Encara no.
Tenim
no.
L'Albert Benet encara a la ciutat esportiva del Barça fent guàrdia pendent de novetats.
Molt bé, doncs de seguida també hi anirem, si hi ha novetats. Sala de premsa, tampoc aparició d'entrenadors.
Encara no.
Doncs nosaltres de seguida tornem per analitzar encara més aquest Barça 4, Sevilla 2.
Jo sóc del RAC i quan s'espatlla el cotxe també els truco, perquè mentre me l'arreglen em deixen un cotxe de substitució gratuït. I tu, festa del RAC.
Jo sóc del RAC i quan tinc una fuita d'aigua a casa també els truco, perquè tinc incloses totes les reparacions urgents de la llar. I tu, festa del RAC.
RAC, i som per ajudar.
Avui a casa nostra donem la benvinguda a una amiga, una esportista fantàstica i, a més, és de l'estiu passat una nova figura de la televisió. Núria Picas, bona nit.
Hola, bona nit. Bona nit.
La Núria Picas és esportista, ultrarunner, aventurera, especialista en grans distàncies i aquest estiu protagonista del programa Aire Lliure, on t'hem vist, vaja, movent amb una facilitat amb això de les càmeres que ja intuïem, però que, clar, quan, un cop l'hem vist feta realitat, hem dit, Déu-n'hi-do, Núria. Com estàs?
Hem fet de tot, molt bé, molt bé. Ja tinc una mica d'ossoneta i aquestes hores ja sóc estar al llit, però, vaja, molt de gust de parlar amb vosaltres i la veritat és que ha sigut un estiu molt mogut perquè hem fet de tot, amb aire lliure, hem pedalat, hem corregut, hem fet submarinisme, hem volat i... i la veritat és que ho hem passat molt bé.
Mira, abans de preguntar-te pel partit, perquè sabem que ets una gran culer, et preguntaré per la teva experiència. Has tingut mai algun tipus de lesió al braç com el que ha tingut Messi avui?
Doncs mira, ara fa 3 setmanes vaig caure amb la bici de muntanya i va ser a la mà. Sí, pensava que m'havia trencat l'escafoides i realment va ser molt, molt dolorós. Per sort, al final no vaig tenir cap os trencat, però vaig anar uns dies amb venada. Estem tots amb l'ai al cor, amb això del Messi.
Però vols dir que és un tipus de dolor molt intens, però que no té per què ser molt traumàtic,
sí.
No?
Sí, correcte. Jo vaig caure i em semblava que m'havia trencat un os, perquè realment vaig patir moltíssim. Són zones doloroses, esperem que no sigui res, però la caiguda ha sigut lleig, eh? Jo m'he espantat molt, inclús li he donat 3 cops a l'esquena al meu fill, que no en tenia cap culpa, i realment han sigut uns minuts d'un mica així. Quan topen el Messi, escolta, és com si a casa toquessin Déu, eh?
Sí, ens hem quedat tots impactats. Al marge del capítol Messi, del qual estem pendents de
les novetats... Sí, que per cert que sortirà un comunicat mèdic d'aquí pocs minuts, eh?
Ah, doncs estarem pendents.
Tots atents.
Què t'ha semblat el partit, Núria?
Doncs avui hem vibrat, estic contenta. A veure, aquests últims gols no ens els esperàvem, però la veritat és que ens ho hem passat bé. Aquí sempre el veiem amb la família, amb una tele molt i molt gran, i, bueno, malgrat no veure un Barça molt sòlid, d'aquells Barces que ens fan dotar una mica, no sé què està passant amb la defensa últimament, però arriben aquests gols que sembla que els facin fàcils, no?, el rival, però bueno, al final hem guanyat i marxem contents, líders i amb 3 punts, i a sobre el rival directe ha perdut, què més volem?
Núria, és una pregunta que faig sovint a tothom, t'agrada Dembélé o no?
Dembélé és el que dèieu, és un tio que és boníssim, però té aquest problema que no acaba de despuntar perquè sembla que vagi amb el fre de mà posat. Sembla que tingui aquesta por mediàtica o que el Camp Nou se li faci gran o que no acaba de ser el gran jugador que creiem tots que és.
Tu entens, oi, que el cap marqui diferències a l'esport?
Sí, home, el cap ho és absolutament tot i aquest noi té aquest problema, és un jugador boníssim. El cap és molt important, o sigui, en el nostre cas els corredors de muntanya correm amb les cames, però ho fem amb el cap, al final. I amb el futbol deu passar exactament el mateix, i tant.
Bé, confiada per al que ve, Inter i Madrid, o primer vols saber què passa amb Messi, per dir-me què?
El Messi? Ostres, no t'entenc, com dius?
No, dic que si estàs confiada pel que ve, o si vols esperar a què té Messi, per dir-me si estàs confiada.
Home, el Messi és molt important, però jo penso que tenim equip de sobres per continuar guanyant partit sense el Messi. Vull dir, això no en tinc cap dubte. El Messi és una peça fonamental, però el Barça té un gran equip. Per tant, amb ell o sense ell, no estic segura que tirarem endavant. Això segur.
Has parlat del teu fill. Ell és molt culer, també?
Sí, això es porta la sang, i la veritat és que si ho han mamat de petits, ells són molt culers, són futboleros, i la veritat és que ens ho passem bé, també patim molt, però el partit l'han vist, sí.
Tinc la sensació que la Núria ens transmet avui una miqueta aquesta sensació molt extensa en el barcelonisme, d'aquest sí però no, d'aquest any. Perquè el Barça és líder, el Barça ha guanyat, el Barça a la Champions va bé,
és que, Bernat,
el Madrid va malament.
Et dic una cosa, la Núria, el primer que va fer quan la vaig trucar per dir que la trucaria, em va dir: jo t'haig de dir que no he oblidat Roma, No ho he oblidat, això,
Digueu-me tribunera, però aquest discurs que tinc a sobre, a mi, jo encara no m'ha semblat d'ell. I clar, veig el Madrid que està perdent, però penso, clar, els teus van anar per la Champions. I llavors penso que no torni a passar el de l'any passat. No ho crec que passi, N'estic segura que aquest any no passarà, i que no sé si la guanyarà el Barça, la Champions, però el Madrid n'estic segura que no ho farà. Però, ostres, tinc ganes de Champions ja, També.
Sí, home, sí. Això sí que tu ho entenc perfectament i ho comparteixo al 100%.
Sí, i tant.
Molt bé. Núria, doncs moltes gràcies. A dormir, que ja és hora, Com una esportista del nivell com tu. I fins ben aviat. Una abraçada.
Moltes gràcies. Bona nit, i esperem que el del Messi no sigui res. Jo no aniré a dormir fins que sàpiga a veure què passa aquí.
Doncs espera't una estoneta, que de seguida n'informem, també. Gràcies.
Molt bé. Adéu. Moltes gràcies. Adéu, adéu.
Són criatures que devoren la sang i es mouen en la foscor. No les veus, però ataquen quan menys t'ho esperes.
Nen, que només és un mosquit.
Del 22 de setembre al 18 de novembre, viu l'autèntic Halloween a PortAventura World. Terroríficament divertit. Ara, Xiveca gaudeix de fins a 20 euros de descompte a PortAventura Park. Mira els cupons promocionals.
Pablo Machín, entrenador del Sevilla, ha parlat per Movistar Partidazo.
És molt difícil sacar algo positivo de este campo, si no están ellos un poco más desacertados de lo normal, y nosotros tenemos que estar todo lo contrario. Hoy no hemos estado nosotros acertados en muchas fases del juego. Sus goles creo que han llegado fruto también de imprecisiones nuestras en el pase, pero al final me quedo con que el equipo ha competido bien, ha dado la cara, y seguramente que el marcador no sé si refleja la superioridad que en teoría no ha habido, creo yo, en el terreno de juego. Lo que sí es que cada vez que teníamos oportunidad de entrar en el partido, pues la diferencia la ha marcado Ter Stegen en acciones, muy meritorias. Y nada, a quedarnos, como te digo, con lo positivo y corregir alguna cosilla que sí que también tenemos que corregir.
Las palabras de Pablo Machín a Movistar Partidazo.
Busquem una cosa més emocional. Següent. Em sap greu, però no passes a la final.
Del 22 de setembre al 18 de novembre, PortAventura World et porta el Halloween més autèntic. Entrades més hotel des de 65 euros per persona i nit. Un dia a Ferrari Land inclòs. Consulta'n les condicions a portaventuraworld.com.
I al tercer temps sempre donem la benvinguda a un refresc, a una persona que ens pugui donar aire nou en aquesta tertúlia, en aquest postpartit que fem avui després de la victòria del Barça amb el Sevilla. Avui saludem a la Rut Vilà. Rut, bona nit.
Hola, bona nit.
No sabíem que es lesionaria Messi, Rut, Però ens vas molt bé.
Jo tampoc, no vull que sembli que ho tenia preparat.
Abans del teu titular, tens alguna lectura del que ha passat?
No coincideixo molt amb el que comentava la Núria, que és que aquestes lesions són superdoloroses per impacte, i per tant que potser el que hem vist que li feia tant de mal i que semblava que es marejava i així, potser no coincideix amb la gravetat que pugui tenir la lesió de Messi, i després que hem d'esperar a saber el grau d'aquesta lesió per saber cap on aniran les coses, sí. No? Tant el tractament com la durada de la baixa.
El comunicat ha de sortir aviat.
Tu, Ricard, ets No diré pessimista, però la sí. primera impressió no pintava bé.
Jo crec que, vaja, no sé els resultats de les proves mèdiques, però jo abans ja he dit que no pintava bé, no crec que sigui una lesió de mesos, perquè ens entenguem, però, vaja, el Madrid queda una setmana. O sigui, jo crec que és una lesió que...
Mentre esperem el comunicat de Messi...
Machín.
Laia Tudel, de Catalunya Ràdio. Quan planteges un partit contra el Barça amb Messi i el primer quart d'hora es lesiona, això et fa canviar gaire el plantejament de la resta de partit i si fins i tot pot arribar a afectar mentalment als jugadors?
Bueno, ya ha hecho bastante, ¿no?, en el tiempo en el que ha estado. Ha decidido ahí el partido con ese gol, o bueno, o lo ha encarrilado bastante bien. No sé si hubiera cambiado mucho el que estuviera Messi o no. Lo que está claro es que es, bueno, el mejor jugador del mundo y en esos primeros minutos, pues nosotros no hemos estado todo lo acertados que deberíamos. En ese segundo gol, pues la vigilancia ha estado lejana y cuando Messi te encara, pues es muy difícil que podamos quitarle el balón. De cualquier modo, creo que no hemos entrado bien en el partido, pero sí que ha habido bastantes fases en las que hemos podido entrar en él y o nuestro desacierto o sobre todo pues las buenas intervenciones de Ter Stegen han hecho que cada vez que teníamos ocasión de entrar en el partido y meter el miedo en el cuerpo, pues aflorara su imagen y bueno, al final solo hemos podido maquillar el marcador, aunque creo que seguramente en las estadísticas pues habrá habido más igualdad que la que el marcador refleja.
Hola, Pablo, aquí.
Hola.
Marta Ramon, en directe a RAC1. Mencionaves ja Marc-André Ter Stegen. Per com us ha frustrat avui, com valores la seva actuació i la seva capacitat determinant?
Bueno, yo no lo voy a descubrir aquí. Él solo se descubre, cualquiera que haya visto el partido. Se suele decir que los equipos los marcan un gran delantero, un gran goleador y un gran portero. Y él, pues cuando ha tenido que marcar las diferencias, las ha marcado. Ha hecho paradas que creo que, bueno, no estamos muy acostumbrados a verlas, pero los grandes pues saben hacerlo y en los momentos determinantes. Creo que seguramente pues ha podido ser el jugador del partido para mí.
Hola, Pablo, ¿qué tal? Borja Hola. Pardo, Esfera Sports. El Sevilla ha llegado a la jornada 9 como líder. ¿Qué tiene que pasar para que en el último tercio o cuarto de campeonato el Sevilla esté entre los 2-3 primeros? ¿Qué tiene que afianzar el equipo?
Bueno, pues si a estas alturas estábamos líder, seguramente continuar un poco con la misma línea, ¿no? Yo creo que el equipo, más allá de que haya tenido muchas bajas, que también es importante tener una plantilla amplia para poder estar también en tres competiciones que vamos a estar nosotros, tenemos que seguir una misma línea de trabajo. Creo que tenemos mimbres para ser un equipo que hace goles, porque lo solemos hacer habitualmente y eso es lo más importante para ganar partidos. Luego, pues sí que necesitamos ser un poco más sólidos, que no nos generen tantas ocasiones para, bueno, que tengamos más facilidad para ganar partidos, que es lo que nos va a hacer estar arriba en la clasificación. Pero bueno, esto ya lo hablaremos más adelante.
Buenas noches. Rafa Riverso, Tuttosport. ¿Cómo cambia la percepción de la temporada del Sevilla después de este partido, después de esta derrota?
No cambia la perspectiva. Nosotros tenemos muy claro cuál es nuestro objetivo, más allá de que todo
bé,
el mundo
estem pendents de,
quiere oír.
De Machín, per si diu alguna cosa més sobre el Barça. Ara ja entrem en situacions més específiques del Sevilla. Continuem a l'espera d'aquest comunicat mèdic que ens ha d'aclarir alguna cosa més sobre la lesió de Leo Messi. I el que deia Xavi és que saps que com tenim el Madrid tan a prop, això distorsiona molt a vegades la...
Sí, sí, el partit de diumenge de la setmana que ve no fos contra el Madrid, estaríem descartant-lo,
no?
sense por.
Sí, vaja, jo crec que sí. Jo crec que seria és el més lògic per molt lleu que sigui la lesió en aquesta zona. Ja hem vist com l'ha afectat a Messi i en una setmana és molt difícil tornar a tenir seguretat i bé, la ruta serà millor, però seguretat, força, el braç és un... És una extremitat que el futbolista necessita utilitzar.
Sí, tots els esportistes, encara que sigui un esport que es fa amb els peus, els braços donen equilibri, s'utilitzen, tot i que és això, al ser el Madrid, doncs queda aquesta possibilitat oberta, encara que...
Clar.
En un altre moment segurament la tancaríem ja.
Exacte. El que jo volia em referir és que ningú s'espanti que sigui una lesió de mesos, és a dir, que no és una lesió greu, però quan jo deia que no pintava bé, ho deia pensant en el calendari que ve, que no és... No em sembla que... que sigui una lesió de dies, o que no ha estat aquesta la primera impressió que han tingut quan han vist Messi o el primer que s'ha respirat, tot i que estem pendents d'aquesta confirmació.
Aigües de Barcelona és una empresa que vetlla per garantir l'accés universal a l'aigua de tots els ciutadans. Per això, en col·laboració amb Càritas, la Creu Roja i els serveis socials dels ajuntaments, ha creat el Fons de Solidaritat per ajudar les famílies vulnerables que tenen problemes per pagar la factura de l'aigua. Des que aquest fons es va posar en marxa el 2012, ha beneficiat més de 23.000 famílies. Aigües de Barcelona, la gestió responsable.
Ernesto Valverde está parlant en aquests moments a Movistar Partida.
Sí, la verdad es que estamos contentos porque es una semana difícil, con grandes partidos, con jugar ese primer partido, empezar ganándolo y luego con esa sensación de que hemos recuperado otra vez el primer puesto, pues para nosotros es importante porque tenemos dos partidos muy fuertes ahora el miércoles y el domingo.
La sensación es que l'equip havia començat, no sé si també des del teu punt de vista, fent els 15 minuts, no sé si els millors de la temporada, però dels millors. Fins a quin punt també la lesió del Leo us ha trastocat una miqueta els plans i la dinàmica del partit, que semblava encara molt millor?
Bueno, mira, los dos hemos empezado muy bien. Hace 15 días la primera jugada nos hizo un gol el Valencia. Esta vez lo hemos aceptado nosotros. Hay que estar preparado para cualquier cosa, para ponerte por delante o para ponerte por detrás. Entonces, a veces los partidos, pues las situaciones son caprichosas. Hoy hemos hecho una buena jugada, nos hemos puesto por delante, nos ha dado mucha estabilidad. Es cierto que la lesión de Leo nos ha descentrado un poco. Bueno, hemos estado el tiempo con 10 jugadores, pero no sabíamos si se podía recuperar. Y bueno, al final, ¿qué vamos a decir? Se lesiona Leo y te desajustas un poco, ¿no? Entonces, pues bueno, luego lo hemos intentado ajustarnos un poco más en el descanso y bueno, ellos nos han apretado. Ha habido un momento en el que yo creo que estábamos demasiado atrás, hemos intentado sacudirnos el dominio y yo creo que teníamos opciones para haber marcado antes, ¿no? Ellos han tenido ocasiones, sobre todo un par de ellas claras, que ha parado Marc, y sin embargo el gol que nos han hecho ha sido una ocasión de esas absurdas, ¿no? Porque era un balón blando, pero entonces el fútbol un poco caprichoso.
Sempre pregunten per ell quan no marca, però avui que ha marcat també vull preguntar per Luis Suárez, perquè jo crec que avui s'ha demostrat el que us aporta, més enllà de que pugui marcar o no pugui marcar, no? Sobretot en aquest moment en què més estàveu patint a la segona part, com ha forçat el penal.
Hombre, vamos a ver... Es así. Lo que pasa que al final a veces vamos siempre a términos absolutos, si marca o no marca, ¿no? Recuerdo que después del partido con el Tottenham, un periodista me hizo esa pregunta. Es que después están todas preguntas que hemos jugado muy bien, muy, muy bien, y me dice un periodista, no, es que Luis no ha marcado. Digo, se ha hecho un trabajo increíble. El trabajo de Luis siempre está ahí, siempre nos da mucho, es un dolor de cabeza permanente para el rival y a nosotros nos da... nos da muchísimo porque al final sabemos que siempre va a estar en el momento justo. Entonces...
Les paraules d'Ernesto Valverde a Barça TV.
Jo sóc del RAC i quan el meu fill té febre també els truco perquè tinc metge i pediatre de guàrdia a les 24 hores. I tu, festa del RAC.
Jo sóc del RAC i quan em faig mal fent esport també els truco perquè s'encarreguen de tot, sigui on sigui. I tu, festa del RAC.
RAC, i som per ajudar.
Ens hem quedat, Ruth, a les portes d'escoltar el teu titular per la nit d'avui.
Doncs el meu seria que Oblak i Ter Stegen copsen els titulars d'avui, per tant, és un símptoma de com està la Lliga. Que dos porters siguin els jugadors més destacats en aquesta jornada mostren que crec que no hi ha encara cap equip amb solidesa demostrada a la Lliga ara mateix.
Què ha fet Oblak avui que no l'hem pogut seguir?
Un partidàs que jo crec que ha sigut clau perquè el Villarreal finalment no guanyés l'Atlètic.
O sigui, ha tingut una actuació
molt destacada. Sí, no en diria una sola jugada. Jo crec que és jugador clau del partit.
Tot i així, jo crec que avui, no sé com ho veieu, Ter Stegen, estic convençut que ara...
Està empipat.
Sí, no està content.
Això també està molt bé, Bernat.
Sí.
Sí, això és fantàstic, que quan li fan un gol el tio no estigui content, tot i
la seva... Però no ha tingut responsabilitat en els dos gols, Ter Stegen. Cap ni una. I ha salvat dues accions, quatre rematades claríssimes de gol als davanters del Sevilla. El que passa és que el Barça no supera els problemes defensius i Ter Stegen, els porters tenen aquest punt que si els fan un gol s'emprenyen, però hauria d'estar tot l'equip emprenyat perquè això no es resol.
És que jo ho posaria totalment al que hem vist avui de Dembélé, no? O sigui, Ter Stegen fa un gran partit però li fan un gol, s'empipa perquè veu que no hi ha solid, que l'equip no és sòlid defensivament, i en canvi Dembélé, jo crec que ja que és Dembélé, no només per aquest ronron que es comença a sentir al Camp Nou, sinó pel que s'ha vist, que és una apatia clara durant l'estona que ha estat sobre el terreny, vaja.
La qüestió és que els dos noms propis per qüestions diferents són aquests dos que comentem, amb Dembélé i Ter Stegen. I el cas de Dembélé, no sé si a Valverde se li preguntaran la roda de premsa, tampoc espero gran coses de la resposta, perquè quan es tracta de valorar, entre cometes, en negatiu l'acció, el partit d'un jugador, doncs normalment Valverde és un entrenador prudent i no s'atreveix gaire. Més que atrevir-se, no troba convenient poder-li fer una crítica. Però hi ha hagut moments, fins i tot, no sé si ho he pogut apreciar a través de les imatges de televisió, on es veia a Piqué esbroncant a Dembélé, especialment crec que ha estat en la jugada del segon gol del Sevilla.
Sí, sí, sí. És que Dembélé, aquella dansa que ha fet, que tu descrivies a la segona meitat, ha estat potser l'inici de la seva desconnexió del partit. Després ja l'acció que salva Ter Stegen en segona instància, que no està gaire concentrat, i l'última jugada, la que força el 4-2, el gol de Muriel, on Dembélé també apareix a la fotografia. I la seva actitud no és de rebel·lar-se de l'adversitat, no, és, bueno, si van passant coses dolentes, doncs que passin.
Si us sembla, podrem incorporar un nou element en aquesta tertúlia, perquè hi hem parlat abans, però crec que va ser hora d'agafar l'ascensor i plantar-nos també a zones nobles.
Són criatures que devoren la sang i es mouen en la foscor. No les veus, però ataquen quan menys t'ho esperes.
Nen, que només és un mosquit.
Del 22 de setembre al 18 de novembre viu l'autèntic Halloween a PortAventura World. Terroríficament divertit. Ara, amb Xiveca, gaudeix de fins a 20 euros de descompte a PortAventura Park. Mira els cupons promocionals.
Vicepresident Borda.
En un dia important a nivell de club, a nivell institucional, per l'assemblea de compromissaris, on han passat coses que acostumen a no passar, que és que hi hagi hagut moguda, que hi hagi hagut fins i tot dos xiulets, en algun moment en què els socis compromissaris no estaven gaire d'acord amb la manera que estava actuant la directiva del Barça, i en un dia de partit on m'imagino, Jordi, bona nit de nou.
Bona nit, bona nit.
Jordi Borda, que una victòria 4-2 davant del Sevilla, i deixant de banda la preocupació per la lesió de Messi, farà que tot es calmi una miqueta,
no? Tot calmat una mica, els focus desviats del Palau Blaugrana cap al Camp Nou, després a la Ciutat Esportiva amb Messi, ara encarats cap a la setmana aquesta entre l'Inter i el Madrid. Estava pensant, haurien de regirar molt enrere, molt enrere, molt enrere, per trobar l'últim clàssic sense Messi ni Cristiano Ronaldo.
Segons una dada de Mr. Chip, el 2007.
El 2007, imagina't, vull dir que això, diguem-ne, ha tingut una dimensió comercial, mediàtica, que ha traspassat més enllà del futbol, i a la planta noble saps que això ens preocupa. Una altra cosa que ens preocupa és que els 300 milions de Coutinho i Dembélé tinguin el seu efecte i demostren que són una bona inversió ara que no hi ha Messi.
Bé, en qualsevol cas, tinc la sensació que els invertits en Dembélé constantment estan presents allà com una possibilitat de recuperar-los, no?
Sí.
Com si fos un jugador que en algun moment donat pogués bé, generar algun ingrés en cas necessari, no? Per exemple, que volgués fitxar algun jugador holandès.
Aquest estiu estava sobre la taula i l'altre dia parlàvem amb el Campos al Tot Costa que la figura de Valverde i també la de Vidal semblaven claus per donar-li aquesta oportunitat que em fa la sensació, i em sap molt greu pels dembelistes, però que l'està perdent.
Ara tornem al partit. Una cosa, Jordi, hi ha hagut algun tipus de novetat en les dues hores llargues han passat des que ha acabat l'assemblea sobre el que ha succeït
Messi
avui?
Messi s'ha menjat l'assemblea.
Sí, exacte, sí, exacte. Ni l'escut, ni la capacitat d'endeutament, ni res. Tothom pendent de Leo Messi.
Una cosa sobre el tema d'Embelé. Depèn d'ell. Vull dir, depèn de si és capaç de trencar mentalment amb aquesta sensació de desconnexió, de falta de rebel·lió, d'incomoditat. I a Vidal aquí també té una responsabilitat important, com diu el Jordi.
Atenció, tenim comunicat de Leo Messi. Fractura al radi del braç dret. El temps aproximat de baixa és de 3 setmanes. Ho acaba de confirmar el club a través d'una piulada a Twitter.
Torna a repetir el text, si us plau.
Messi té una fractura al radi del braç dret. El temps aproximat de baixa és de 3 setmanes.
Una fractura, per tant, un os trencat.
Un os, sí.
Sí, sí, el radi.
El radi al cúbit, que s'ajunten amb l'húmer.
Per tant, és, diríem, un os... s'ha fet mal a l'avantbraç, no?
Correcte, sí.
Sí, sí, sí. S'ha trencat el braç. Aquesta seria, fractura, aquest seria el resum. S'ha trencat el braç, allò que els hi passava, que els hi passava
nens,
a uns nens. Sí, quan cauen després de precisament jugar. Bé, home, 3 setmanes un braç trencat, déu-n'hi-do. Però el que ja és definitiu, per tant, és que Messi no podrà jugar contra l'Inter, no podrà jugar contra el Madrid, no podrà jugar, i segurament ja no ho hauria fet, contra la Cultural Leonesa, ni contra el Rayo Vallecano.
No, ja te'n vas a l'aturada, no?
Després de l'aturada de novembre, sí.
Després de l'aturada de novembre.
Bé. Doncs déu-n'hi-do.
Valoració, Ricard?
Doncs el que més o menys esperàvem, no? Que no fos una lesió de mesos, però sí de setmanes, i que, per tant, es perdi aquest cicle de competició.
És el famós accident que, bé, sempre hem considerat que podia passar, no?
Sí, i escolta, és un accident de 3 setmanes al mes d'octubre que no és decisiu. Això passa a l'abril, passa al maig i tens un problema.
Jo recordo quan el Barça, crec que va ser el primer any de Luis Enrique, oi que va estar lesionat durant un temps, fins al punt que, per exemple, es va jugar un clàssic al Bernabéu.
No, va ser la 15-16, la segona de Luis Enrique.
La segona.
Es va lesionar les palmes, el genoll, va estar 9 partits sense jugar, i com dius, Bernat va tornar en el clàssic del 0-4.
Però va tornar de suplent, i ja amb el Barça guanyant el partit molt clarament.
Exacte.
Sí, sí. És a dir, que el Barça ha jugat clàssics sense Messi, i no només els ha jugat, sinó que els ha guanyat.
I al Bernabéu. Bé.
I a més no és una lesió que no és d'aquelles que dius aviam com torna, aviam que no recaigui, no, és una lesió al braç, i que vull dir que no has de tenir aquesta por que podries tenir una lesió
De tot fer-lo jugar mitja hora de primer i després no
ficar-lo. De fet, en els últims anys, Messi ha tingut diferents cicles de lesions.
Valverde.
De Catalunya Ràdio. Un partit en què han passat moltes coses, sobretot marcades per la lesió de Leo, però què és el que més t'ha agradat? Perquè la segona part ha estat molt d'anada i tornada, la primera, en canvi, ha semblat més controlada, sobretot pels dos primers gols. Amb què et quedes?
Bueno, hemos tenido un buen inicio de partido que nos estaba costando... En los comienzos pues estábamos encajando a veces un gol y nos estábamos poniendo con el marcador adverso. Esta vez lo hemos puesto a favor y jugando bastante bien. Y la verdad es que el partido iba bien para nosotros. Yo creo que la lesión de Leo nos ha descentrado un poco. Hemos estado bastante tiempo con 10 porque pensábamos que se podía recuperar. Y bueno, aún así, aún sabiendo que ellos se nos han echado un poco encima en cada vez que llegábamos al área, transmitíamos peligro. Y bueno, el segundo tiempo, pues la verdad es que es verdad que ha habido un momento en el que parecía que ellos también tenían sus opciones, sobre todo después de la primera parada de Marc. Pero antes yo creo que hemos tenido opciones para haber aumentado la ventaja con las ocasiones de Luis. Y bueno, nos ha costado un poco cerrar el partido porque, bueno, por el gol que nos han hecho, ¿no? Pero por lo demás yo creo que ha sido un partido, pues bueno, ante un buen equipo, partido que nos ha exigido mucho, que quizá ha venido marcado un poco por por la lesión esa inesperada de Messi, y bueno, contentos porque al final, pues bueno, es una semana muy importante para nosotros y volvemos a ser primeros, que no es ninguna tontería después de ver cómo está la liga, que está muy igualada.
Hola, bona nit, Ernesto. Marta Ramon en directe a RAC1. Confirmada la baixa, 3 setmanes de baixa per lesió de Messi. Com mesures la teva preocupació per aquesta baixa ara que venen els partits que venen, partits importants? Com creus que pot afrontar l'equip aquest cop i si creus que hi ha jugadors que cal que facin un pas endavant?
Hombre, está claro que es una baja sensible, ¿no? Al final se trata de quién se trata. Sabemos lo que nos da, sabemos lo que el contrario piensa cada vez que juega contra nosotros y Leo está, pues bueno, también tenemos que tener en cuenta y tenemos que saber que hay veces que él no va a estar por las circunstancias que sean, en este caso por una lesión, y tenemos que afrontarlo y evidentemente pues nos prepararemos para ello. ¿Que no lo vamos a notar? Pues evidentemente claro que vamos a notar la baja de Messi. Es algo que sabemos, que asumimos. Pero al mismo tiempo, pues bueno, tenemos yo creo que recursos suficientes como para poder afrontarlo, aún sabiendo que tenemos rivales complicados. Ya vamos a ver. Es también una buena piedra de toque para nosotros.
Buenas noches, Mister Alfredo Martínez, en directo para el Transistor de Onda Cero. ¿Habrías visto alguna actuación tan decisiva en un portero con 2 dobles paradas como Ter Stegen? ¿Algún portero has entrenado tan bueno como este? Porque hoy se acaban los calificativos, ¿no?
Hombre, 2 dobles paradas, desde luego así... es difícil verlas en un partido, en un mismo partido. Se puede ver en partidos diferentes, pero en el mismo partido no. Pero decisivas, vamos a ver. Creo que cuando ha hecho la primera, todavía íbamos con ventaja. Y cuando ha hecho la segunda, también. Entonces, y creo que alguna de esas de ellas podía ser un poco más evitable. Entonces, una cosa por la otra, nos han metido un gol que realmente el balón le iba a las manos tranquilamente. Entonces, pues el fútbol es así de caprichoso. Y tenemos una suerte increíble de tener un gran portero. No sé si he respondido, pero bueno, ya he dicho lo que...
Aquí detrás, Ernesto. Sí, que Rodríguez, Cadena SER. Si Messi el Barça jugará distinto, es decir, ¿a Messi se le sustituye con otro jugador o hay que cambiar un poco la manera de jugar porque él lo condiciona todo?
Pues no lo sé, te lo diré, porque no ha pasado mucho, pero realmente ya ha habido partidos en los que no ha jugado Leo y hemos intentado mantener nuestro estilo de una manera o de otra. Hombre, lo que pasa es que es un jugador que es fundamental y que marca mucho el juego del equipo, pero en cualquier caso ha habido otros partidos que no ha jugado de inicio o no ha estado, y nosotros intentaremos mantener nuestra idea. Y dar un paso al frente, ¿no? Vamos a, de la misma manera que cuando pues hay otros jugadores, cuando no están, pues no vamos a pensar mucho en los que no están, porque si no nos vamos a descentrar de lo que tenemos por delante, pues intentaremos hacer lo mismo, sabiendo pues la importancia que tiene.
Mister, buenas noches, John Ballery, Cadena COPE. El próximo rival en Liga es el Real Madrid, partido sin Leo Messi, y el Madrid que va a llegar en una muy mala racha. Es absolutamente inhabitual que llegue aquí después de 4 partidos sin ganar en Liga, más el de la Champions. ¿Cómo crees que eso te condiciona el partido? ¿Qué Madrid te esperas?
Pues nosotros esperamos al mejor Madrid, en cualquier caso. Pero bueno, la semana es larga y todavía entre semana tenemos un compromiso importantísimo, que nos vamos a jugar el liderato de la Champions, y el Madrid también tiene un partido de Champions, y yo creo que tenemos tiempo para hablar de ese partido del Madrid. En cualquier caso, a pesar de que un equipo esté inmerso en una racha o en otra, hay partidos determinados en los que las diferencias de la clasificación o los momentos importan poco, porque es otra cuestión, ¿no? Es el clásico, es un partido especial y ahí se superan todas las adversidades.
Buenas noches, Ernesto. Cristina Caparrós, de Esfera Sports. 3ª titularidad consecutiva de Arthur. ¿Puede ser el brasileño el complemento ideal para oxigenar al equipo junto a Busquets? ¿Y en qué considera que debe mejorar para afianzarse en el 11? Muchas gracias.
Bueno, es un jugador que pensamos que nos ayuda sobre todo en lo que es la posesión. Él nos mantiene el juego, hace que el contrario tenga que dar un paso atrás porque no pierde la pelota, y tiene ese punto de tranquilidad que le das el balón y sabemos que no la va a perder. Y y estamos contentos con él. En cuanto a qué tiene que mejorar, pues todos tenemos que mejorar cosas, pero él es un jugador joven que quiere aprender. Esta semana ya venía de jugar un partido también importante con su selección, y, pero vemos que va más y bueno, ya lo veremos. Su rendimiento está siendo muy bueno, estamos contentos.
Buenas noches, mister. Rafael Reverso, Tutto Sport. A estas alturas de la temporada es pensable poder jugar tres partidos seguidos con el once de gala y no hacer rotaciones, me esperando más allá para hacerlas.
Pues lo veremos al final de la semana, si hacemos rotaciones o no hacemos rotaciones. De momento hemos empezado por el primer partido, nos estábamos jugando el liderato de la Liga, el miércoles nos jugamos el liderato de la Champions y ya veremos si hacemos alguna rotación. Alguna va a ser obligada, como el caso de Leo, que no va a poder jugar. Pero tenemos la ventaja de que son cuatro días, de que tenemos cierto margen. Cuando son tres días siempre es un poco más peligroso, pero bueno, es posible que haya algún cambio.
Sí, hola, buenas noches. Jordi Blanco de ESPN. ¿Se plantearía jugar el partido contra el Real Madrid de alguna forma diferente por lo que es el partido en sí mismo, por las circunstancias de la lesión de Leo?
Mira, no se puede cambiar muchas cosas de un equipo a otro en un partido. O sea, al final puedes variar, hacer alguna pequeña variación en función de determinadas cuestiones. Pero no calibro yo un cambio muy brusco, absoluto, porque Leo esté lesionado. De hecho, cuando no ha jugado el otro día con el Athletic, no jugó de inicio y jugamos de una manera parecida. Entonces, en cuanto a la idea de juego, será la misma. Tendremos en cuenta, pues bueno, las posibilidades que nos da el Madrid, las fortalezas que tienen y las posibles debilidades que tengan.
Hola, buenas noches. Yo un poquito de Mundo Deportivo. Me gustaría preguntarle cómo califica el partido de Luis Suárez. Ha participado en los tres goles y ha estado peleando allí todo el rato.
Pues un poco en su línea. Él siempre es un jugador de trabajo, un jugador que en eso es siempre regular, siempre pelea, siempre está ahí. Y a veces, pues bueno, a los delanteros ya se sabe, se comete la injusticia de valorarlo solo exclusivamente cuando aciertan. Y en el caso de Luis, aparte de que acierta mucho y sabemos que cuando coge confianza es un seguro, hace un trabajo para nosotros que es increíble. Porque sabemos lo que nos transmite a nosotros y lo que transmite al contrario. Y hoy ha hecho un gran partido en la línea en los que está haciendo últimamente.
Buenas tardes, Mr. Olivier Gorsain de Barça Inside. Cuando salió Messi, viste la entrada a Dembélé. ¿Te ha convencido su actuación esta noche?
Es un jugador que tiene mucho talento, que esperamos mucho de él y que sabemos que tiene mucha capacidad de mejora todavía.
Sí. Quidaman. Aquí, Quidaman.
Hola, Mr. Sidlow del diario inglés The Guardian. Te quería insistir en el tema de Luis Suárez, porque da la sensación que cuando hablamos de él hablamos mucho del trabajo, como acabas de hacer, hablamos mucho de los goles. No sé si con el partido de hoy se ha manifestado otra vez más que también tiene un visión de juego, que también tiene pase. No sé si es algo que nosotros tendemos a obviar, porque nos focalizamos tanto en la cuestión de los goles y la cuestión de esa garra que tiene.
Mira, jugamos contra el Tottenham hace 15 días, más o menos, y hicimos un partido extraordinario. Y Luis Suárez dio dos asistencias sin tocar la pelota. Y un periodista que me preguntó, después de que todo eran preguntas, joder, que bien habéis jugado, entonces, cojonudo y tal, hace un tío la pregunta, oye, pues que Luis Suárez no ha marcado. Y dijo, hombre, pues entonces cuando empiezas a decir, no, es que el trabajo, tal, 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 pero es que al final es algo que es obvio, ¿no? Entonces, sé que hay veces que los delanteros a veces están más acertados unos días que otros, pues al final siempre juegan con más presión porque tienen un defensa detrás que les está sacudiendo y bueno, y al final pues hay veces que pueden perder más balones, pero al final el trabajo de Luis siempre está ahí y siempre se ve. Y además no le voy a dar, mira, hay una cuestión fundamental. Yo he sido he jugado muchos partidos contra el Barça y vamos, cada vez que si se le ocurría cambiar el entrenador contrario al entrenador del Barça, Luis Suárez, pff, vamos, un poco menos que le daba un abrazo. Yo no le voy a dar esa satisfacción al entrenador rival. salvo cuando, bueno, cuando lo tengamos ya más o menos controlado, cuando piense que le tengo que cambiar por cualquier circunstancia.
Bernat Aguilar, de Nacional.cat. Anímicament, ha vist a la mitja part o al final del partit l'equip preocupat per la lesió de Messi?
No. Hombre, no te voy a negar que en el partido siempre nos hemos desajustado un poco. Hombre, pero al final es normal también. Ha habido un momento en el que nos ha costado un poco colocarnos, pero luego no, luego seamos conscientes de lo que teníamos por delante.
Hola Ernesto, Carlos Morán para Movistar. Quería preguntarte por Dembélé. ¿Cómo valoras su estado anímico? Le hemos visto que ha recibido un par de broncas de sus compañeros, se ha retirado ya al final del partido él solo, no se ha quedado a saludar. ¿Se le ve algo falto de conexión con ellos o cómo lo valoras tú?
Pues supongo que estará contento porque hemos ganado, igual que los demás. Somos un equipo, somos un grupo que tenemos el mismo objetivo, que es ganar todos los partidos que se nos pongan por delante. Y necesitamos la ayuda de todos, la suya y la de los demás. Entonces, pues bueno, nada más. Es un jugador que, vuelvo a decir, tiene mucho talento y que esperamos mucho de él.
Última pregunta, Josep.
Sí, Ernesto, buenas noches. Josep Soldado para Tres Media. Este fin de semana tenía que ser el primer clásico sin Cristiano. Tampoco estará Leo Messi. El Madrid está echando mucho de menos a Cristiano. A pequeña escala, son tres semanas de baja, ¿cuánto de menos crees que va a echar ahora el Barça de menos a Messi?
Pues le echaremos de menos, ganemos o perdamos, pero queremos echarle de menos ganando.
Gracias.
Es así.
L'equip s'entrena dilluns a les 11 per tancar de la ciutat esportiva Joan Campés.
Doncs marxa Ernesto Valverde, que jo crec que està encara assimilant la baixa de Messi i això no l'ha deixat mostrar signes d'excessiva preocupació per la baixa de l'argentí. L'únic que ha dit és que és una bona prova per tots i per demostrar la capacitat de l'equip.
Busquem una cosa més emocional. Següent. Em sap greu, però no passes a la final.
Del 22 de setembre al 18 de novembre, PortAventura World et porta el Halloween més autèntic. Entrades més hotel des de 65 euros per persona i nit. Un dia a Ferrari Land inclòs. Consulta'n les condicions a portaventuraworld.com.
Ivan Rakitic explica a Movistar Partidazo com ha viscut el moment de la lesió de Messi i el canvi per Dembélé.
Creo que hicimos hasta el segundo gol un grandísimo partido, controlando todo, la verdad, jugando muy fácil, estando en todas partes del campo muy, muy bien posicionado. Al final pasan esas cosas, también ahí después tardamos mucho hasta que cambiemos, hasta que entra Usman. Y todo eso cambia un poco la dinámica, la verdad ahí tenemos que prepararnos también para el futuro de hacer esos cambios más rápidos para que no se note tanto, pero de ahí...
Pero tú te estabas poniendo nervioso en el campo cuando no entraba Dembélé.
Bueno, creo que tenemos que estar antes preparados. Cuando hay que cambiar, pues cambiar lo antes posible. Hemos jugado creo bastante rato con uno menos. No ha pasado nada en ese sentido, pero cambia un poco la dinámica. Ellos suben más, aprietan más arriba y después cuando entra, pues no es así de fácil decir, pues mira, ya otra vez se tiran para atrás y todo. De ahí tenemos que aprender también para el futuro y bueno, cuando pasen esas cosas, superarlo lo menos grave posible.
Què us semblen les paraules de Rakitic?
El meu dubte és una crítica a Dembélé per no estar a punt o és una crítica a la banqueta per no fer el canvi ràpid?
No ho sé, no ho ha dit, però jo crec que té molt present la substitució aquella de l'Englet.
Sí. Home, és que ell no crec que sàpiga si Dembélé estava preparat o no?
És que no ho sé, com que és un noi jove, que li les bronquen en els gols, que Valverde diu que necessita mejorar, no sé si en aquest pim-pam-pum s'hi afegeix aquestes paraules de Rakitic, com volem dir. Saps que has d'entrar, les botes, tot a punt.
Els que tampoc sabem fins a quin punt sabia que havia d'entrar, no? Perquè ja és el que hem dit abans, que Messi també se l'aguanta bastant, la possibilitat de canvi de Messi.
Però hem comentat, justament, que Dembélé ha estat molta estona assegut, encara amb el pitrall d'escalfament posat, després, com diu el Bernat...
Aleshores potser va per aquí.
Sí, ell ha estat molta estona ja, quan l'han cridat a la banqueta, fins que no ha sortit, però és veritat també que si algú té pressa a la banqueta... li fot un crit i espavila i ningú ho ha fet.
Han passat 3-4 minuts mínim mentre que s'ha decidit que Messi massaga cap al vestidor i ha entrat Dembélé. És veritat que la pilota no marxava fora del terreny de joc i no s'aturava el partit, però ha passat bona estona.
Jo no recordo la imatge de Rakitic reclamant aquest canvi. Sí que m'ha semblat veure-li fer a Suárez, però la de Rakitic, diríem, reclamant aquest canvi ràpid, no. I també, per abonar una mica la teoria, que aquestes paraules anaven més dedicades al jugador, m'imagino més a Rakitic, diríem, tocant-li la cresta a Dembélé, sí, sí, que no a Valverde.
Sí, sí, evidentment. Sí, sí. Clarament, sí, sí.
Evidentment. Gràcies. Confirmada la lesió de Messi, 3 setmanes, fractura del radi, Messi és o era a la ciutat esportiva de Sant Joan d'Espí, on li han fet les proves. I allà tenim l'Albert Ruanet. Albert, has vist sortir l'argentí?
No l'hem vist. Diríem que Messi ha driblat els periodistes, ha driblat les càmeres i també la resta de periodistes que som a les portes de la ciutat esportiva. Hauria sortit per la rampa sud. Nosaltres som a la porta per on ha entrat Leo Messi, acompanyat, us ho explicàvem, per Pepe Costa, en el vehicle de Pepe Costa. Doncs bé, pocs minuts després que hagi sortit aquest comunicat d'aquestes 3 setmanes de baixa de l'argentí, Pepe Costa ha sortit, però aquesta vegada tot sol, sense Leo Messi, a l'interior del vehicle. Havien arribat tots junts, Messi, el copilot, amb aquest rostre seriós que us explicàvem, Pepe Costa ha sortit de la instal·lació de la ciutat esportiva tot sol, i Messi, insistim, no l'hem vist, però, segons ens expliquen, hauria sortit de la ciutat esportiva i ho hauria fet per la rampa sud, no per la porta principal.
Si no has pogut veure, Albert, si duia una fèdula protegint el braç dret, que és on té aquesta fractura, o enguixat, fins i tot.
No l'hem pogut veure. Ens consta que hauria marxat i per la rampa sud, precisament, per driblar, per evitar, segurament, la seva imatge sortint de la ciutat esportiva.
Deixeu-me afegir sobre el tema de la lesió, que hem parlat del lligament col·lateral intern, que també està trencat parcialment, tot i que el que probablement genera més dolor i tot el que li ha passat és la fractura del
radi,
però que hem parlat del lligament, aquest també té un trencament parcial i que evidentment Xavi estarà immobilitzat. Uh-huh. O sigui, se l'immobilitzarà el braç, com dèieu, perquè quan algú es trenca el braç, no?
De fet, el Francesc Garriga m'ha escrit un missatge que ell va tenir la mateixa lesió que Messi. Diu, jo vaig tenir el trencament del radi del braç dret, sí. Va estar 3 setmanes amb guix, sí. Exactament, des del 4 d'octubre fins al 25, per tant, 21 dies, uh-huh. 3 setmanes, i després va fer 3 setmanes de rehabilitació, tot i que la segona setmana diu que ja estava bé.
I sí. No es va perdre cap partit.
Ni programa.
Però amb el guix.
De fet, sí, va ser bastant històrica la seva presència en pantalla, doncs amb el braç enguixat.
Sí, ens van bé els terminis del Garriga. El Messi anirà una miqueta més ràpid, o sigui, però potser una setmana més. O sigui...
Però teniu el calendari a mà?
Sí. No ho dic, Bernat, perquè quan parlem de tres setmanes perquè són 4, no? Vull dir, perquè hi ha una aturada de seleccions que permet que Messi tingui marge.
És a dir, d'aquí 3 setmanes...
Hi ha un partit,
d'aquí
no?
D'aquí 3 setmanes, quin dia és i quin partit hi ha?
D'aquí 3 setmanes és el
Barça-Betis,
no? 10 de novembre i el dia 11 hi ha el Barça-Betis.
Vale, per tant, si es complissin les 3 setmanes exactes, podria jugar el Barça-Betis...
Serà molt difícil. L'altre.
Després hi ha l'aturada.
Després hi ha l'aturada.
Sí, és l'últim partit abans de l'aturada.
I després de l'aturada, el primer partit Atlètic és amb l'Atlètic de Madrid.
Aquest tant, sí que hi serà.
Seria normal que el Barça-Betis no es forcés...
No, perquè com et deia el Garriga ara, que et deia 3 setmanes d'immobilització, el que vull dir és que quan el Barça parla del... per cert, que vull felicitar el Barça per la... pel comunicat mèdic tan ràpid, perquè a vegades aquí estem que en altres situacions que no s'ha posat ni tan sols el termini de recuperació. En aquest cas el Barça està transparent, però el que vull dir és que 3 setmanes marquen justament aquell cap de setmana i que el Barça té per darrere 4 setmanes i gairebé 5, no? Si no compto malament, fins al partit de l'Atlètic de Madrid, i que aquest marge també permet que Messi estigui a punt.
Perquè una cosa, una lesió d'aquest tipus, que l'afecta el colze, per tant, no és un òrgan que faci servir per jugar a futbol, amb un embenat consistent o tou o que permeti jugar a futbol, podria jugar contra el Madrid, Ruth?
Jo ho veig complicat, home, si fos una final, potser sí, el forçaríem, però jo ho veig complicat perquè igualment, encara que no faci servir el braç per jugar, sí que et dona estabilitat al cos, si tens una topada amb algú et pots fer més mal del que tens... Jo, potser si fos una final, però si no, jo crec que... Vaja,
home, hi ha hagut casos de futbolistes que han jugat amb ossos trencats, o no sé, recordo la famosa anècdota de Miguel i trencada amb la clavícula.
Bé, però era una altra història.
Sí. Avui, per exemple, Mercado ha jugat amb un guix
després al braç dret. Després d'algunes setmanes de baixa.
Exacte.
No tens tan adolorit. Qualsevol contacte del braç d'aquí 8 dies...
veus les estrelles.
El que ha jugat lesionat avui ha estat el central del Barça B, Jorge Cuenca, que a més ha marcat el gol de l'empat. Crec que hi ha també un comunicat oficial del club o un Twitter, un tuit on diu que ha jugat amb el nas trencat.
I sí, sí, ha sortit un comunicat fa una estona a Jorge Cuenca, que ens ha espantat perquè pensava que era de Messi, era de Jorge Cuenca, indicant aquesta
situació. Ha marcat el gol amb el cap.
A sobre. Déu-n'hi-do.
Bé, deixeu-me recapitular una miqueta qüestions esportives més enllà de Messi. Ara ja sabem que són 3 setmanes.
Jo et vull fer una pregunta per això de qüestió esportiva, però no més enllà de Messi. I et vull traslladar una pregunta que li han fet a Valverde. Però...
I ara què, no?
No, la pregunta és, substituir a Messi, purament, això és absurd, no existeix. És a dir, el Barça ha de canviar la manera de jugar, ha de canviar fins i tot el dibuix.
Què ha de fer el Barça per
substituir la baixa de Messi?
Doncs que Coutinho assumeixi més responsabilitats, que és el jugador que juga de fora cap a dintre, qui ha d'actuar entre línies, qui ha de tenir més participació, qui ha de... diríem que assumir més joc, i que Dembélé o Malcolm, perquè jo crec que aquests partits de Dembélé el que fan és promoure que Malcolm pugui tenir alguna oportunitat si Dembélé s'adorm. Jo crec que el 4-3-3 no es canviarà, i per tant que Dembélé tindrà l'oportunitat contra l'Inter per fer-se amb el lloc de cara al partit contra el Madrid, però que Malcolm ha d'estar més a prop, i pot ser que tingui alguns minuts perquè el Barça necessita un extrem com ell, i que Coutinho jugui al davant. Jo crec que la lesió de Messi el que dibuixa encara més clarament és que aquests partits Coutinho jugarà al davant, i que el Barça jugarà amb Artur i segurament Rakitic.
Per tant, 4-3-3 amb sí. Dembélé o Malcolm
a la dreta de Messi. Insisteixo que qui hauria de fer més és Coutinho. El que volia recapitular era, deixant una mica a banda ja el tema de la lesió de Messi, ja sabem que són 3 setmanes, jo crec que hi ha alguns apunts que el Barça ha d'atacar. El primer és aquest canvi de rol de Coutinho. Jo crec que és gairebé imprescindible.
I confia, Ricard.
I veus això possible?
No, home... Ho veig difícil, però és que si no ho fa, el Barça patirà.
Però és un jugador que mai no ha tingut aquest lideratge amb continuïtat en els seus equips.
En el seu moment Neymar sí que va fer el pas, sí, us recordeu?
És que justament el que vull dir és que ara juga al Barça, i que si un dia vol fer-se gran, si vol ser sempre un complement, no hi ha problema, però és que el Barça no té un jugador de la seva qualitat, o sigui, hauria de ser l'escollit. O sigui, l'exhibició de caràcter que ha tingut Luis Suárez ara, no li demanarem a Coutinho, però sí que ell ha d'intentar assumir més responsabilitat. Si no, el Barça patirà, perquè està molt acostumat a tenir una referència en el joc entre línies, i un jugador que desequilibra, que crida l'atenció, que té aquell punt de manar en el joc. Suárez no mana en el joc, perquè Suárez no està en la part final del joc, i el Barça necessita trobar algú que es pugui juntar amb els migcampistes, que pugui combinar amb Artur, que Busquets i Rakitic el trobin.
A més, està en un bon moment. Comentava, no?, que se la veia amb confiança, és també un bon moment esportiu perquè ell faci aquest pas endavant. Coutinho.
Jo crec que és el jugador... És a dir, que si... El sorprenent és que no ho hagi fet. El sorprenent és que... Quin partit va ser? A València.
València,
no? També
també,
li vam trobar, sí.
A Wembley va jugar molt bon partit. Sí. I amb
a València i avui, que hagi tingut aquest paper una mica tímid, no?, d'un jugador que té molt talent, que no té problemes a l'hora d'agafar la pilota encara a rivals, de xutar, si ho decideix des de fora l'àrea. I, per tant, el que em sorprèn és que no ho hagi fet fins ara. Jo crec que és un jugador que més sovint hauria d'intentar semblar-se més, perquè ens entreguem, a un Neymar, que no a un jugador gris o discret de mig del camp. Vull dir, discret que no faci soroll. No,
perquè té aparicions que enlluernen, però és molt irregular, no? És que, si no, els partits del Barça es poden assemblar molt a la segona part del Barça, que és un partit que no té control. Perquè si el Barça no troba aquest quart jugador per combinar, aquest jugador que decideix quan ha d'atacar i quan no ha d'atacar, és a dir, aquesta referència... Si el rival és tan ambiciós i pressiona tan a dalt com ho fa el Sevilla, com ho fa el Madrid o com ho fa l'Inter, el partit es converteix en un intercanvi de cops, i depens que Ter Stegen sigui millor que els davanters rivals i que els teus davanters encertin amb el que tenen, que és el que ha passat avui a la segona part contra el Sevilla. Però el Barça no s'ha acostumat mai a sobreviure així. El Barça, el tema de la supervivència no ha format mai part de la seva naturalesa.
La baixa de Messi i permet que puguin entrar més jugadors, que hi hagin menys intocables, i això potser també li obre alguna porta a Arturo Vidal, no?
Bé, és l'altre tema que us volia plantejar. Ha entrat Sergi Roberto. Sí. I Arturo Vidal s'ha quedat a la banqueta.
Com tenim les xarxes... Roberto venia d'una lesió, a més.
Com tenim les xarxes d'Arturo Vidal? Alguna emoticona de cara enfadada?
Ha apagat el mòbil i de moment...
Aquest tema com es veu des del despatx?
Home, doncs és un problema, però crec que... No sé si ho ha dit el Bernat, que li queda poca estona al club si segueix muntant incendis d'aquest tipus.
Poca estona...
Vull dir, poca estona, poca trajectòria.
No, jo crec que si això continua així, ell voldrà marxar.
Sí.
Ell voldrà marxar, perquè ell es considera... Estem parlant d'Arturo Vidal. Un, no sé si era un crac, però vaja, un jugador molt important.
Algú deia
titular la... a tots els equips on ha jugat. Ell ha jugat a la Juve, ha jugat al Bayern de Múnich.
Mai no ha estat suplent.
És el titular, és l'estrella de Xile.
Ara, jo no sé amb qui va parlar a l'estiu quan va fitxar pel Barça.
Què li van dir, clar.
Ho havia de pensar ell i ho havia de pensar el que el fitxava. Els dos havien de saber que venien a una situació que no s'assemblava en res amb les que ha viscut en la seva trajectòria.
Rut, ets optimista pel que ve o no?
Sí. Em falta això, trobar la solidesa que li havíem vist al Barça la temporada passada, per exemple. Però és que no li trobo a gairebé ningú, eh? Des del que comentàvem de com estan el Madrid, sí. Com estan la resta d'equips, no sé, i fins i tot la resta de grans d'Europa. No li acabo de trobar ningú. Crec que arribarà.
A veure com va... Jo crec que és una setmana molt important i que és molt important per l'equip fer aquest pas endavant sense Messi. És a dir, la vida a vegades et presenta problemes en forma d'oportunitats i no puc estar gaire segur que l'equip ho faci, perquè crec que encara el té molt al cap, no? O sigui, és un equip fet per jugar amb Messi.
Va haver un partit contra l'Inter a la Champions, la temporada que l'Inter és campió a la fase de grups, que el Barça va jugar sense un jugador important i va guanyar molt bé, a més. Amb
Pedro va marcar.
2-0, no?
Sí, 2-0.
Al Camp Nou.
No sé si era Ibrahimovic el que era baixa.
No recordo.
El que passa, Xavi, és que la sensació és que l'equip ha anat derivant molt. O sigui, com més gran s'ha fet Messi, el Barça més ha delegat amb ell, no? En moltes qüestions del joc. I jo crec que aquest equip, una cosa és que tu et plantegis una temporada sense ell, és a dir, que dius, bé, doncs hem de fer altres coses.
Mira, no va jugar Messi aquell partit, eh?
Ni Ibrahimovic, cap dels dos.
Però clar, estem parlant de quan fa
això. Sí, de fa 8 anys.
El 2009.
Un altre Barça.
Per això jo crec que Coutinho és molt important. Per això crec que és imprescindible, perquè és l'únic efecte, diríem, sense tenir el nivell de Messi, però no el té per una qüestió també de talent, però de talent menys, de consistència, de regularitat, d'autoritat, de competitivitat, és a dir, tot això. La resta de l'equip del Barça el que pot fer és competir un partit, però hi ha d'haver algú que quan arribin els partits grans, com els que venen ara, pugui marcar diferències. I perquè el Barça no podrà canviar mecanismes, una mica en la línia del que deia el Bernat, ni es pot plantejar la temporada com va fer Valverde sense Neymar, 4-4-2, no, és una qüestió conjuntural de 3 setmanes, no pots programar l'equip per fer una altra cosa, està preparada per fer-ne per fer el que fa, però algú ha d'assumir aquesta responsabilitat.
És que no hi ha... Has perdut Iniesta, has perdut Neymar i jo no veig ningú més enllà del futbol i del talent futbolístic, ningú amb aquesta aura de lideratge, encara que siguin 3 setmanes i sigui una cosa conjuntural, però et venen partits molt importants i això realment em preocupa bastant.
L'última vegada que Messi no va liderar l'equip durant unes setmanes és aquella lesió contra les Palmes de fa 3 anys i va aparèixer Neymar.
Allà apareix Neymar. Sí, sí. I Neymar sí que, per ambició, per tarannà, per aura, pel que vulguis... aspires al líder. Jo, no, és que em sap molt greu, però és que veig a Coutinho i no el veig un aspirant a liderar res. El veig un acompanyant de luxe, però no el veig un líder.
Deixeu-me parlar amb el laboratori d'un líder, que era Luis Suárez, que avui el Carles i el Marc estaven molt pendents d'ell i que jo crec que potser les dades ens ajuden a entendre el partit que ha fet.
Doncs mira, bàsicament ha fet 5 rematades, 2 entre els 3 pals, una fora i una al pal. D'aquestes 5 rematades, 2 de primera i 3 amb control i toc abans de ser rematades. Uh-huh. I una altra dada que possiblement és curiosa, perquè no ens n'havíem adonat, almenys des del laboratori, és que ha descarregat 10 pilotes d'esquena a porteria.
10, eh? 10. Són moltes, eh?
Sí, sí. I sobretot els homes que venen de cara, que és evident que, sí, que són Messi, Coutinho i Arthur. I després també podem acabar dient que ha fet un gol i una assistència, cosa que si li reclamem, li estan dient que posava coratge, que pressiona i tal, però avui també ha fet el seu gol, ha fet la seva assistència, ha provocat el penal.
Sí, jo crec que aquestes 10 accions de descàrrega cap als jugadors que venien de cara interpreten la bona lectura del partit, en un partit on el Sevilla ha pressionat molt i que deixava 3 contra 3 al darrere i que il·lumina una mica cap al Madrid i l'Inter, que també seran equips ambiciosos. Marc Domènech, a la segona part ens has explicat que a l'inici el Sevilla ha tingut molta possessió. Com ha acabat el tema de la possessió a la segona part, que ha estat un partit molt dividit?
A la segona part, del 50% per cada equip.
50-50. Sí. O sigui, més clar que un partit d'anada i tornada, impossible.
Exacte, però s'ha jugat més a camp del Barça.
S'ha jugat més a camp del Barça. Sí. Molt més?
No, un 54.
Bé, més o menys, ja aquestes dades dibuixen molt bé el que hem vist a la segona part i el que el Barça hauria d'intentar minimitzar, perquè ara venen equips grans que probablement per contundència a les àrees en tinguin similars a la del Barça. A nosaltres tenim un altre efecte contundent, que és el Costa.
Saps aquest missatge de...
Hola, ja he nascut i pesa 3,8 kg. Tot molt bé, la mare està perfecta, ja estem a l'habitació.
És el nostre ofici. Assistència sanitària. La teva salut és el nostre ofici. Descobreix més a asc.cat.
L'efecte Costa.
Jordi.
Hola, Ricard.
El Barça finalment ha pogut tancar el partit, però amb els patiments que ja veies, eh?
Sí, també et dic que us estava escoltant, que avui hi ha temes de dojo, però us estava escoltant una certa preocupació pels gols encaixats i jo, sincerament, els d'avui no els enmarcaria en la carpeta de la defensa o el sistema defensiu fa aigües d'aquest inici de temporada. Bàsicament perquè ho has estat dient tot el partit, el Barça ha acceptat el repte del Sevilla de partit obert i en aquestes condicions jo diria que és materialment impossible, encara que juguis amb dos Ter Stegens, que el Sevilla no et faci un gol. Te n'ha fet dos, un de mig rebot, te'n podia haver fet més, com deia Valverde, perquè hi ha hagut les dues aturades de Ter Stegen, però potser també te'n podia haver fet menys. En tot cas, no em quedo més preocupat avui pel treball defensiu de l'equip que altres dies, tenint en compte que les coordenades del partit han estat molt particulars. Al contrari, fins i tot, ho heu destacat en un moment de la transmissió i estic molt d'acord, avui de llarg el millor partit de la temporada de Gerard Piqué, cosa que sí, és una notícia que jo crec que hem de celebrar perquè no havia començat bé el curs.
És veritat. Jordi, com preveus el Barça sense Messi?
Mira,
com te l'imagines?
Tenia guardat un nom, però l'has tret tu fa uns minutets. Malcolm. Ho dic perquè el nom més rebregat de la nit, sense discussió, és el de Dembélé. Jo sí, diria que amb tota la raó del món.
Sí.
Però quan s'ajunta, que et xiula el públic, que és sobirà però no sempre té raó, però...
Que notes desconfiança al voltant.
Correcte. Però el teu entrenador li pregunten pel teu partit i diu, com si portés un casset, és un jugador jove i tenim molta confiança en ell. I a la segona resposta ha estat... jo crec que ara li estan posant punts a la llengua i després surt Rakitic i li diu que s'espavili.
I perdona, ja dir també, i també té molta capacitat de millora.
Sí, sí, evident. No, però és que aquest casset, quan li pregunten per Dembélé, el porta incorporat sempre, però és que avui jo crec que no ha volgut continuar la frase perquè a partir d'aquí haurien vingut només retrets. I dic això i ho relaciono amb Malcolm perquè l'altre dia vaig preguntar, escolta, això de Malcolm és que Valverde s'hi ha posat de cul, que és que no li agrada, i a mi m'asseguren que no. Simplement és una qüestió de manual. És a dir, des que Dembélé passa a ser suplent, a Valverde només li caben dos davanters a la banqueta.
Clar.
Dembélé i Munir. Per tant, és una obvietat que Malcolm a partir d'ara entrarà a les convocatòries, però, és a dir, ara mateix tu fas l'11 del Madrid i dius que és la davantera que ha acabat avui el partit. Vaja, no, la que ha acabat el partit
sí,
no, però...
Sí, però tens raó que...
Però compte.
Sí, jo també ho penso, perquè a més, ara Dembélé està en una crisi de confiança i el que no pot fer tampoc Valverde és donar-li les claus de la davantera. O sigui que és un moment perquè, de la mateixa manera que quan van arribar els moments de les rotacions, Malcolm es va lesionar, pot ser un moment en què Malcolm pugui fer un pas endavant.
Totalment d'acord. Jo, mira, ara faig futbol ficció, però Jo crec que contra l'Inter Malcolm Dembélé serà titular, però com no respongui, crec que el botet de Valverde comença a fregar el full. És a dir que, bé, no ho sé, jo de Malcolm no puc parlar ni bé ni malament perquè no l'he vist, però crec que dins de l'escenari que no és agradable, que és perdre's Messi, doncs mira, en podem treure alguna cosa de bona i veiem si aquest nano és gallo o gallina.
Una pregunta ràpida, ara parlaves sobre la segona part. Tu creus que el Barça pot tenir sense Messi més control del partit o que si et venen a buscar les pessigolles aquest equip només pot acceptar el desafiament?
Jo crec que sense Messi, que la pràctica és el quart migcampista, és impossible, perquè tu l'has assenyalat clarament i jo ja estic d'acord. Coutinho, en lloc de fer un pas endavant quan ha marxat Messi, ha desaparegut completament del partit. Per tant, no... Bé, encara que juguis amb el mig del camp d'avui i fins i tot quan Valverde s'ha vist obligat a canviar Artur perquè jo crec que li pesaven les cames, l'aposta és Sergi Roberto, que és un jugador també d'anada i tornada i no pas de posició. Per tant, no veig moltes més possibilitats. Ara, que s'hauria de treballar en aquesta línia, sí, perquè partits com el d'avui són un cara i creu.
Doncs Jordi, Inter i Madrid sense Messi, ja he dit, un problema que pot convertir-se o que el Barça hauria d'intentar convertir en una oportunitat.
Totalment d'acord.
Si surt reforçat aquesta setmana sense Messi, el panorama pot canviar.
Totalment d'acord, i si no ho aconsegueix, doncs mira, com a mínim el mal menor és que només el perdem 3 setmanes.
Això mateix. Gràcies, Jordi.
Una abraçada.
Recupera el tercer temps i molts més continguts a catradio.cat, a l'app de Catalunya Ràdio i Esport 3 o a Spotify. A Catalunya Ràdio, la TDT.